Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Molt bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia. Que han parlat de la Shakira ara, al butlletí?
Sí, 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 sí. L'Òscar Fernández ha fet l'apunt aquest de que la Fiscalia demana arxivar la segona causa de Shakira per aquests diners que demanava Hisenda.
Explica què et va dir l'Òscar Fernández ahir. És que, clar,
l'Òscar Fernández ahir, que va poder llegir totes les meves converses amb la Laura Escanis, perquè em vaig deixar l'ordinador obert amb la meva sessió activada, amb el WhatsApp completament obert, amb la conversa de Laura Escanis oberta.
Mira, et llegeixo el missatge literal que em va enviar l'Òscar Fernández.
Sí,
cap somriure, cap emoticona, cap res. Un tio que va directe. Diu, avisa la Juliana, que no tinc el telèfon, que vigili com deixa l'ordinador. 3 punts suspensius, i llavors una foto...
Està tan decebut, l'Òscar.
Amb aquest portàtil que tenim, aquest estudi obert, i a pantalla completa el teu xat amb la Laura Escanis, on es llegeix tota la conversa. Bueno.
És un pare decebut amb la seva filla. És una mica aquesta la vibra que em transmet el missatge.
Sap bastant de greu. Però què hem de fer?
Creus que va mirar la... No, ho faria mai.
Va,
no, justament, si t'avisa, és que exacte, és molt respectuós.
Exacte.
Sí, però em va saber greu, realment. Perquè saps que fa molt de pal haver de tancar la sessió d'algú altre, haver d'obrir la teva, saps? Vull dir que és una falta de respecte per part meva i demano disculpes.
Doncs bueno, veurem si les accepta, que espero que sí.
Espero que sí. Roger!
Sí, digues. No?
Mira, jo avui estic molt contenta. De veritat, perquè és un d'aquests dies que la nostra feina té més sentit que mai. Perquè a mi m'agrada molt treballar d'això, perquè al final la nostra feina ens recorda que els famosos són gent normal, Marta Montaner.
Tens tota la raó.
Al final són gent normal i corrent com nosaltres. Sí. Tenen els seus problemes, cometen errors, tenen dies bons, tenen dies dolents, i com ens ha passat a moltes, de tant en tant, tenen recaigudes amb els seus exnòvios.
Se pregunten com nos comunicamos, ey, mejor ni les contamos, dile que de una conectamos. Y que chingando nos matamos, que yo soy un bellaco, pero tú me ganas, ven arrebatado.
A veure, qui ha recaigut, què ha passat?
Doncs mira, fa poques hores que a Nova York vèiem sortir del mateix hotel, el Greenwich, el cantant Bad Bunny i la model Kendall Jenner. Recordem que aquest parell van estar sortint menys d'un any i ho van deixar al desembre del 2023. Va ser una relació una mica misteriosa, sobretot perquè molts no enteníem què era el que els unia, no? El Bad Bunny va decidir explicar-nos-ho amb aquesta cançó que va publicar a l'octubre, on deixava entendre que el que hi havia entre ells era una gran química sexual.
Clar, perquè en quin idioma parlen?
El Bad Bunny va molt justet d'anglès.
Ah, teníem dubtes que es poguessin comunicar parlant,
literal,
eh?
Literal.
Sí,
o sigui, ell va molt justet d'anglès, sabem que la Kendall Jenner tampoc no és que domini l'espanyol a la perfecció, per tant, pensàvem, bueno, a part que també de mons molt diferents.
Interessos.
Sí, encara que parlessin la mateixa llengua, jo pensava, però de què deuen parlar? O sigui, no m'ho podia imaginar. No parlaven, només
follaven. Era una passió física.
Sí. Era passió física pura i dura, que suposo que és també el motiu pel qual es van deixar de veure, perquè una passió física t'aguanta un any. Però després ja...
No, li has de posar paraules.
Tens ganes de començar a xerrar, no pots, hi ha una barrera aquí gegant. Però clar, aquesta química sexual, tot i estar deixats, no s'ha pogut frenar. Després de la Met Gala van estar junts a la festa, ho hem pogut veure en una imatge que s'ha fet viralíssima, i sabem que van dormir junts al mateix hotel. Bueno, una mica com quan tu de festa major et trobes aquell exnòvio teu, que fa molt que no veus, potser 5 anys o potser només un any, i clar, què has de fer? Doncs t'hi acabes liant. I l'endemà, per tot el poble, walk of shame.
Walk of shame, el passeig de la vergonya. Jo, com que mai m'ha passat això, però sí que he estat com a l'entorn, sent les amigues, penso que aquí tenim un paper molt important, que és fer un cordó humà, un cordó d'aquest.
S'ha d'ajudar, s'ha d'ajudar.
Perquè no accedeixis a l'altra persona, de dir, no ho facis, per favor, frena't, reflexiona un moment.
Jo crec que hi ha casos i casos, i que si hagués sigut una ruptura molt traumàtica o que algú hagués patit molt, faria patir. Però com que jo els veig que realment ho devien deixar com amb benentesa, saps? I que seguia venint aquesta química sexual.
Però
i que
això pot espatllar, això ara.
Han estat sempre com follamics, saps? Llavors és que a mi em sembla gairebé romàntic retrobar-se així per una nit, saps? La Met Gala, pam,
mira,
del 2024.
Mira, si només és una i això no es repetirà ara, mira, baixem aquí. El tema és que ara això ho vulguis anar repetint, perquè clar...
Cometran els mateixos errors que fa un any.
Correcte.
Que és no aprendre anglès.
Passen 10 minuts de la una. Estem d'enhorabona un dia més. Una altra de les influencers catalanes amb més seguidors està embarassada. Estem parlant de la Marta Rimbau.
Sí, ho va anunciar al vespre a Instagram amb un vídeo tan emotiu que de veritat que fa posar la pell de gallina.
El 15 de enero de 2024 he tomado la decisión de ser mamá soltera. Han sobrevivido 8 embriones. He ido otro, hay 2 y fuiste tú. Un día, cuando seas un poco más mayor, me sentaré contigo y te lo explicaré todo. Te contaré que es el bebé más deseado del mundo, que no podía esperar más para conocerte y que somos tú y yo, que eres especial y voy a dejarme la piel para que seas la persona más feliz del mundo. Pero por ahora, pórtate bien y quédate unas 23 semanas más aquí dentro mientras yo preparo todo nuestro mundo aquí fuera.
Li ha escrit una carta, no?
Li ha escrit una carta. I que jo recordi, que em corregeixi algú si m'estic equivocant, és la primera influencer de casa nostra que anuncia que serà mare soltera.
És així. I fins i tot et diria, gaire, no pensant en gent internacional o en estrelles així més conegudes, tampoc és que n'hi hagi moltes. Vull dir que està molt poc representat en el món dels famosos.
Doncs està molt bé. És una molt bona notícia que algú amb tants seguidors a xarxes mostri aquesta realitat familiar. I llavors hem vist en aquesta publicació Instagram molts comentaris d'altres creadores de contingut felicitant-la. Tenim la Dulceida dient no estic plorant, amb tot de cors. La Laura Escanes, que també plora amb molts cors. La Núria Casas, que li dona l'enhorabona. El Luc Loren, també, que li diu cariño mío, enhorabuena. Bé, i les imatges que apareixen al vídeo donen molts detalls de com ha anat aquest procés. Fins i tot va posant dates exactes perquè ens anem fent una idea. 15 de gener, pren la decisió la Marta de ser mare soltera. Uh-huh. 5 de febrer, dia de la transferència de l'embrió. Per tant, es confirma que va ser un procés de fecundació in vitro. Uh-huh. I 13 de febrer, primer test d'embaràs positiu. Però clar, és veritat que ahir, quan vam assabentar-nos de la notícia, internament vam estar comentant entre nosaltres qui havia estat el donant d'esperma.
Sí, recordo.
Tu, Roger, de fet, vas arribar a preguntar-nos si el pare de la criatura era en Diego Matamoros.
Sí, que ho vaig preguntar, que és l'ex, no? Sí.
I a tu et sembla que té molt de sentit, això, no? És tan dir, clàssic quan vols.
És a dir, em sembla que...
Es pensa que va ser com una cosa sense voler. Oi, es va quedar embarassada sense buscar-ho.
No, i ho han deixat i mira, no, el tindrà ella sola.
Bueno, si em deixeu explicar-me...
Per favor, endavant.
És a dir, hi ha persones que quan es volen quedar embarassades, tot i no tenir parella, recorren a l'esperma d'algú de confiança.
Sí.
D'algun amic, potser fins i tot d'alguna exparella, i vaig pensar, mira, que no sigui el cas que digui, com que amb en Diego, doncs, vam tenir una bona relació i estem bé, li demano si vol ser el pare del meu fill.
Tenim respostes, però abans posem una mica de context. La Marta Rimbau i en Diego Matamoros, evidentment fill d'en Quico Matamoros, el cognom no enganya, van ser parella durant 2 anys i van anunciar la seva ruptura al mes de març, quan la Marta Rimbau ja s'havia fet el test d'embaràs i li havia sortit el positiu.
Espera't, que amb aquests
però
timings...
Ja hi havia, rumors de feia temps.
Hi havia rumorologia fa temps de la ruptura. Des d'aquí no estem dient per res que el pare sigui en Diego Matamoros. I, de fet, en declaracions d'avui, en exclusiva a la revista Hola, la Marta confirma que es tracta d'un procés que ha fet en solitari, molt a consciència, i que ha comptat amb el suport del seu entorn, però que ho ha fet tot sola, perquè és molt independent. I jo penso que el tema de tenir fills no fos un detonant que ho fes saltar tot pels aires. Està perquè 100%. Va ser immediat, deixar-ho al gener. Ho van comunicar al març, però deixar-ho al gener i ja començar el procés. Mm-hmm. Clar, les meves teories són que ell, en Diego, no volia ser pare, o no encara, mm-hmm, o bé que ell es va adonar que aquell senyor no havia de ser el pare dels seus fills, perquè te n'adones, eh? Quan tens l'instint maternal i veus que tens algú que dius, hosti, és que aquest no ha de ser, amb aquest senyor no haig de fer jo una família, eh? Mm-hmm. Ho deixes. No sé què opineu del tema.
Home, és un tema que si no us poseu d'acord no hi ha res a fer.
Res.
Vull dir, aquest tema és insalvable, és una barrera.
I allò de convèncer l'altre, oblideu-vos-en.
Ni per un cantó ni per l'altre, perquè mm-hmm, si convèncer la teva parella de no tenir-ne o de tenir-ne quan el que vol és l'altra cosa, és que t'ho podràs retreure tota la vida i et sentiràs malament sempre i no serà... No ha de ser això.
I jo et diré que conec parelles que han tingut aquesta conversa quan tenien només 20 anys sobre mm-hmm quin model de vida tenien pensat en un futur, i que un ha dit una cosa, l'altre, i ho van deixar. Tot i estar enamoradíssims i saber
bé
que eren l'home o la dona de la seva vida, van dir, doncs és millor que ho deixem perquè ens farem mal en un futur.
A mi em sembla bé perquè al final, si vols construir un projecte i tens una idea de que aquella relació duri molt de temps, no hi tingui un futur, clar, què has de fer si ja veus que hi haurà un tope?
No pots forçar la màquina,
doncs no.
Coses tan importants, perquè una criatura és per tota la vida.
Per com el Diego, que va ser qui va fer oficial la ruptura, perquè realment la Marta no va dir ni mu, però el Diego sí que va fer aquell comunicat que vam comentar aquí al programa perquè semblava fet amb intel·ligència artificial.
Hòstia, sí.
Hi havia, hi havia paraules que contento / contenta, fins i tot, que era com, bueno, ojo, perquè aquell comunicat, per mi, d'alguna manera, pots llegir entre línies, o sigui, era aquesta cosa de hem acabat bé, ens estimem molt, senzillament no compartim el mateix
visions
projecte.
Visions diferents de la vida.
Però la veritat és que ens importa ben poc si en Diego ha dit alguna cosa o no, això no va d'ell, tot i que us informo que ell ha aprofitat per fer stories en publicitat les últimes hores, sabent que tothom li mirarà el perfil per morbo i per saber si té alguna cosa a dir o no sobre la mare.
guarro. Com diria la Paquita aquella, una rata de dos pates. Sí. El que sí que sabem, perquè la Marta Rimbau va explicar-ho fa temps, és que ara ha fet servir òvuls que va congelar el 2022. I, de fet, té un vídeo antic a Instagram on explica el procés. Ella diu que ho va passar molt malament perquè va acudir a la clínica de fertilitat gairebé com a consulta, allò de dir, doncs mira, no, per si de cas. Uh-huh. Un pensament que moltes persones tenen al cap quan fan el pas de congelar òvuls. I l'últim que s'esperava eren males notícies.
En esa primera ecografía me dijeron que la reserva ovárica era muy, muy baja para mi edad, anormalmente baja. Pero que bueno, que no me preocupase porque era una primera ecografía y que todo dependía pues también del ciclo en el que tú estabas de tu menstruación. Los resultados fueron los mismos, en que era una reserva ovárica muy muy baja. Y allí ya me recomendaron que 100% si quería preservar la fertilidad, independientemente de lo que fuera a hacer en, a un futuro más próximo o más lejano, tenía que empezar el tratamiento ya y pues congelar los óvulos, hacer la vitrificación.
Reserva ovárica baixa, que havia de començar el tractament de manera immediata, que això genera una pressió i una pressió. També van diagnosticar-li pel camí endometriosi, que posa les coses més difícils, que hauria de repetir el procés diverses vegades amb tot el que implica, que són punxades, d'alta baix hormonal, etc. I en resum, tot d'inputs que li posaven a sobre encara més pressió a l'esquena. I és veritat que en aquest vídeo del 2022, on explica la seva experiència, apareix en Diego Matamoros a les imatges, ajudant-la amb les injeccions a la panxa. Per tant, ell va ser en part d'aquest procés. Però és que la Marta va iniciar el procés molt abans de comenzar a Man Diego, cuando estaba mal seu ex.
Yo decidí hacer esto cuando aún estaba en pareja. Hice la primera visita cuando ya estaba soltera, porque dije, oye, lo voy a hacer y así ya me quito de presiones, pero es algo que yo ya tenía en mente hacer cuando estaba en pareja. Y a veces, es lo que siempre se dice, que preguntar sobre, bueno, y si te pasa el arroz, ¿para cuándo el bebé? Es complicado porque no sabes si esa persona lo está intentando, si esa persona no quiere tener hijos, si esa persona está con una pareja que no quiere tener hijos, que todo, a mí, todo esto me ha pasado a mí.
Per tant, molt a favor del que diu aquí la Marta. I també una reflexió, clar, ella és del 87, per tant, enguany en farà 37 sí. anys. Mm-hmm. Si no hagués congelat òvuls perquè en un moment va sentir curiositat per fer la consulta, vés a saber si ara podria ser mare.
Potser.
Clar, és que el tema de la fertilitat en genera moltes angoixes i saps que el rellotge corre molt de pressa i que el temps sempre el tindràs en contra. Llavors, em pregunto jo, ha de ser la norma congelar òvuls per si de cas, quan no saps si vols tenir fills, ni amb qui, si sol, si acompanyat, ni amb quins diners, que potser no en tens?
Clar, és que val molta pasta, congelar òvuls
de
tot això.
Però s'ha multiplicat per una burrada, el tema de la congelació d'òvuls, vull dir que en els últims anys...
Clar, és que potser sí que ho has de fer per si de cas i tenir uns estalvis per poder fer això.
En el seu cas, que ell explicava que era un dels somnis de la seva vida ser mare, està clar que era la decisió correcta i no arriscar-se.
Clar, però ara és que tampoc ens podem permetre el luxe, entre moltes cometes, de dubtar.
No, clar, clar.
Perquè saps que si als 37 o als 38 decideixes ara sí que vull, potser vas tard.
Sí, sí.
Ja no podràs fer marxa enrere.
És així.
Però bé, des d'aquí felicitem la Marta Rimbau i li desitgem que vagi tot molt bé.
Que tot això, la Marta Rimbau porta un tatu amb el seu exnòvio Michenlo, que a mi això em va sorprendre molt. Ho van deixar al febrer del 2021 i van penjar, per renunciar que ho deixaven junts, un vídeo el 14 de febrer, dia de Sant Valentí, d'ells dos fent-se el mateix tatuatge.
Uau.
Bueno, jo pensava que tornarien.
La felicitat, eh?
És que tenen molt bon rotllo, crec. Per mi això és cookie, veus?
Sí.
És una
sí,
d'aquelles home, no. Relacions que Laura Grau aplaudiria.
Aplaudiria, sí, perquè diuen el 2007.
Molt modernes, clar, molt modernes.
Són molt moderns, es feliciten, s'estimen...
No m'ha passat, també.
No, tampoc.
Perquè això no ho hem viscut.
Escolteu, Maria, de bones notícies, perquè aquí també han anunciat que esperen una criatura. Són en Quim Gutiérrez, l'actor de 43 anys, i la seva parella, la Paula Williams, de 26 anys.
Ai, espera, quan es porten?
Sí, 17 anys.
Ah. 17 anyets.
17 anyets. Es van conèixer, bueno, van començar a ser parella fa 8 anys.
Per tant, quants anys tenia la Paula?
La Paula podria veure l'episodi de la Laura Escanes del Sentido de la Birra, parlant una mica sobre les relacions a distància.
18 anys i ell 35, quan van començar, vull dir que sí que és una diferència de
important.
Doncs bé, l'actor i la model han compartit un vídeo a Instagram on surt el seu fill, que es diu Bru, i que té 2 anys fent un petó a la panxa de la seva mare i d'aquesta manera han anunciat que estaven embarassats. Us haig de dir una cosa, que he estat mirant els seus Instagrams i no es pengen mai l'un a l'altre. No he trobat cap foto que surtin tots dos junts.
Porten la relació amb moltíssim secret, perquè el Quim és d'aquests a qui no li agrada gens parlar de la seva vida privada, tot i que ja sabíem que estaven junts perquè es van filtrar fotos a la premsa de paparazzis, etc. I ho sabia tothom.
Doncs enhorabona a tota la família. Per cert que tenim un nou personatge a la guerra del prime time de la tele a partir del setembre. És en Carlos Latre. Telecinco li ha encarregat plantar cara a l'Hormiguero d'Antena 3 de Pablo Motos, que és líder des de fa anys i panys. I per altra banda, hi ha Televisió Espanyola, que també ja l'hem anat seguint, aquest serial, que finalment han aconseguit fitxar amb en Broncano per intentar competir. Doncs a tot això ara se li suma que Telecinco fitxa en Latre.
Que no hi ha dones, potser.
No, no poden fer de tele. No t'han avisat?
No, és que crec que no existeixen les dones presentadores.
No, no n'hi ha.
A aquella hora es veu que no...
No, tot no treballen, estan a casa.
Estan netejant.
Estan posant bolquers.
Estan posant bolquers i netejant la cuina, és veritat.
No poden votar encara.
Què farà en Latre? No se sap pràcticament res, només que és una coproducció de Mediaset amb la seva productora, que es diu Producciones Hertal. S'emetrà just després de l'informatiu i aquesta és una franja que Telecinco els fa patir bastant perquè, bueno, van provar de fer cuentos chinos, no sé si ho recordeu, amb Jorge Javier Vázquez, que va durar 3 setmanes i s'ho van ventilar. Per tant, competiran ells 3.
És un fitxatge de Mercato fort, perquè en l'altre sempre havia estat vinculat a 3 Media, Antena 3. Ell és un dels jurats més mítics de Tocar a Més Suena. Llavors, això fa trontollar el panorama televisiu i a veure com canviaran les coses.
Per tant, aquest setembre, els primers dies de setembre, serà interessant veure com funcionen les audiències. Jo tinc la sensació que ningú li farà ombra a Pablo Motos. Penso que és molt difícil.
Ens ho va dir el periodista de l'Ara, l'Àlex Gutiérrez, que en Pablo Motos té regna per temps.
I sí, de casa haurien de passar molts anys, vull dir que el projecte que competís estigués molt més consolidat, no?
Ja.
Però també mira com van les decisions de la tele, que
a
si no les coses
no
hi ha paciència, si en 3 setmanes no et funciona, se'm
carrego. Però què es pensen que és això? TikTok? Saps què et vull dir? No, vull dir, no funciona així, no?
Bueno, sí, no sí, experta, sí que funciona però... així. La ràdio és més lenta.
La sí, ràdio la ràdio és més
molta
de foc lent.
La tele sí que...
Ai, no sé res.
Hi ha molts nervis de seguida. Parlant de tele. Ara farem una petita pausa i a la tornada passarem pel rodatge de Joc de Cartes, que s'han començat ja a gravar els capítols de la nova temporada, amb algunes novetats importants, i connectarem amb la Laura Grau, que està en un d'aquests rodatges. I també després d'aquesta pausa, en Víctor Navarro ens explicarà el tancament temporal que l'Ajuntament de Barcelona ha imposat a La Traviesa, que en parlàvem aquesta setmana, que és aquest local de copes...
On es van conèixer...
La Chia i en Piqué, i que és propietat de la Tita Nati.
Això és ja turisme de cultura pop. És a dir, si tu vens a Barcelona a visitar la Sagrada Família, etc., després has de passar per La Traviesa, que és on es van conèixer el Gerard Piqué i la Clara Chia.
Sí.
Veurem què és el que han fet o què és el que passa perquè els hi xapin la barraca. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
Quatre minuts i arribem a 2:15 del migdia. Víctor Navarro, bon dia.
Què tal? Bon dia a tots.
Molt. Com vas? Com vas? Com ho tens,
bé,
això?
Ara quiet aquí al carrer per parlar amb vosaltres a un banc, tranquil·lament, a l'ombra.
Estàs trist o no, Víctor, pel tancament de La Traviesa?
Mira, sí, perquè just anava aquest cap de setmana, vaig parlar amb uns que van estar aquest dissabte, on per cert es van trobar a Rafa Márquez, l'entrenador del filial del Barça, que li està anant molt bé, a veure aquest fin de què fa contra el Deportivo, a veure si lluita o no per l'ascens directe al Barça B o no, bueno, Barça Atlètic, i llavors, clar, jo deia, mira, aquest dissabte em passaré. I just ahir ens assabentem tots que tanquen fins al 21 de juny i fan aquests comunicats oficials des de La Traviesa i els socis i ens comuniquen això a tots els clients i futurs clients que fins al 21 de juny res de La Traviesa.
Clar, és que hi vam quedar molt parats quan ho vas publicar a Twitter, que de fet va ser un dels primers que ho vas publicar, això, no?, que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat, això sí, temporalment, La Traviesa, el bar del carrer Tosset, propietat de la Tita Nati, i que és on va treballar la Clara Chia, i es van conèixer amb en Piqué. Per què han decidit presentar el local? Què ha passat aquí?
I jo pel que he sabut era un tema de llicències, que a veure, és lo habitual, quan passen aquestes coses, el 98% de les vegades és temes de llicències, ve de l'anterior mandat, no és cosa de l'Ajuntament de Collboni, sinó de Colau, i ja ells els havien fet tancar a l'agost, havien tancat a l'agost, pensaven que ja estava tot en ordre, i no, els han dit que han de tornar a tancar fins al 21 de juny, és un tema de llicències, de que no tindrien alguna de les llicències. Penso que és un local de copes on la gent anava allà, però també és veritat que hi havia música després i es quedava la gent fins les dues, tres normalment, i després ja sortien a les discoteques que hi havia al carrer Tusset. Està al carrer Tusset, estava ben situat. I bueno, un tema de llicències, i ara l'Ajuntament els hi ha donat aquest ordre que han de tancar i així ho han comunicat i ja està, ja han acatat. Vull dir, des del primer moment ja està. Tanquen fins al 21 de juny.
Hem sentit aquest matí, de fet fa uns minuts, la Tita Nati que em parlava a Instagram.
Gente, me estáis preguntando todos qué ha pasado en la traviesa. Pues nada, tenemos que cerrar hasta el 21 de junio por razones ajenas a vosotros. Felicitad al ayuntamiento, si queréis. Una putada grande. Va a ser un esfuerzo económico, pero es lo que hay. Shit happens.
Doncs mira, això és el que passa. Escolta'm, llavors el que he vist que ha fet la Tita Nati és aprofitar per enviar la gent cap als seus altres locals, eh? Que diu que...
Sí, la pícara, que està just davant. Sí, sí, just davant. Tu has de creuar el carrer, res, en 30... No, ni això, en 15 segons de la porta de la travessa estàs a la porta de la pícara. I ara estan fent obres, preparant tot el local, i allà anirà tothom. O sigui, en seu, la travessa és un lloc on han anat però jugadors de futbol, no, de tots els dels tres equips principals a Catalunya, jugadors que no juguen a Catalunya, jugadors del PSG, que ho van comentar, en Kylian Mbappé i la Krah Hakimi, o sigui, ha anat tot Déu, hi ha actors, pilots de motos, de tot, models, tothom ha anat allà.
Però, o sigui, Víctor, què té aquest bar que sigui tan especial?
Bueno, sobretot, evidentment, la gent que el porta. Són quatre socis, entre ells la Tita Nati, que l'heu escoltat, i que va estar, per cert, molt bé. El cap de setmana va estar amb Roger Escapa.
Sí, ho vam analitzar,
sí. Va estar molt bé aquella entrevista, i llavors, sobretot, el don de gentes, que diuen, no?, la quantitat de gent que coneixen ells, que els van convidar a anar allà, han anat... Bueno, clar, per exemple, la Tita Nati és molt amiga de Dulceida. Doncs,
I de Neymar.
Clar, de Neymar, de tots. Llavors, clar, la gent s'ho va explicant, s'ho van dient, no? Jo, molts amics meus que no coneixien la traviesa, els últims mesos em deien, ostres, m'han parlat d'aquest local, anem un dia a fer una copa, i anaven allà a fer una copa, i mira, doncs així ha estat, i s'ha fet molt conegut perquè han portat a molta gent coneguda, molta gent famosa, que ha penjat fotos allà. Ah, mira, ara passa una dona aquí que em ven un dècim. No, gràcies.
No, mires el número, no mires el número.
No, que si no l'has
perquè...
de comprar.
Sí, llavors l'has de comprar, eh?
En 5, 6, 6, 8, 3, 2, 5.
No, gràcies. No, no, gràcies.
Ara tocarem per una ràbia, Víctor.
Escolta,
Víctor,
gràcies.
Crec que l'has de comprar.
No. ¿Cuánto es?
Compra'l,
ens esperem.
Des d'aquí no fem apologia a la loteria, que jo estic en contra de les loteries.
Jo estic molt en contra d'això que està passant.
Bueno, sisplau, no estic comprant. Ese último. No, i això, i s'ha fet molt coneguda, la traviesa. Llavors, això és que ha anat molta gent important i era un bon local. Per mi era el referent a Barcelona en quant a gent VIP que hi havia, i que era un local, o sigui, ideal. Està situat al carrer Tusset, i tenia les discoteques al costat, i tu anaves allà, i feies unes copes, estaves allà parlant, tu passaves bé, i després ja anaves o a discoteques, o la gent, hi havia gent que es retirava a casa, perquè amb allò ja tenia suficient. I era un bon local, i trobaves de tot, o sigui, et podies trobar gent molt famosa i molt coneguda.
I deu haver gent que es queda fora, no?, perquè és un local enorme.
És petit, o sigui, i passava a vegades que no podia entrar la gent de la quantitat de gent que hi havia dins, i és veritat que era un local petitet, i que s'omplien de seguida, i sempre hi havia cua, sempre, sí, sempre tenia cua, tenia una zona reservada al fons, al costat dels lavabos, allà et trobaves gent molt famosa, però gent, hi havia gent normal i corrent al local, i tu passaves bé amb música, estava bé, s'estava
bé.
Quina
música posen?
Les comercials d'avui dia, o el reggaeton, però també et poden posar alguna de... Bueno, la de Pedro, ara, perquè estava sonant molt, però podíem posar Rafael, no? Podia ser Mi Gran Noche, pues aquesta zona són clàssics que sonen a totes les discos.
I que a tu et funcionen, Víctor.
Sí,
a tu et funcionen.
Funcionen.
Sí, el Víctor sembla que només treballa, però també és un bon disfrutón, eh?
Sí, sí, sí.
Ell, entre jornada laboral i jornada laboral...
Entre ell i en la porta no sé qui guanya, eh?
Ah, ojo.
Escolta, Víctor, ahir en el tuit que feies, que també em va cridar l'atenció, deies Ter Stegen i Marc Gasol també han estat expedientats per la Ajuntament de Barcelona.
Sí, tenen un local que havien obert fa res, però a finals d'abril, a Enric Granados, que per cert estic aquí, no al local, estic al carrer aquest, parat en un banc, i llavors tenen un local que era un local curiós, perquè era de reparació i de lloguer de bicicletes i a la vegada cafeteria. Doncs aquests locals...
Perdona, un moment.
Fa saps per Ter Stegen,
que,
això?
Per mi, ja que siguin socis, ja és com una cosa que no...
És curiós.
No ho havia vist venir.
No, demostra que en Ter Stegen és català.
Sí, però és a dir, tu... Com a client, vas allà, dius, mira, si em pots reparar la bici,
faré un cafè amb llet, mentrestant.
Sí, amb llet d'avena. Llet de cibada, perdó.
Marc Gasol, el totpoderós president del bàsquet Girona, crec, no? Sí, amb el seu, no sé si el seu germà està al Pau, però ell sí. I tenien això, i el Ter Stegen, el porter titular del Futbol Club Barcelona, és això, sí. En un local de 275 metres quadrats, allà tenen lloguer i reparació de bicis i a la vegada cafè. Llavors el que passa és que no tenien una llicència, i explicava BTV també, que és que resulta que l'Ajuntament això ho controla molt, en una ràtio de 50 metres quadrats no pot, dels carrers del voltant no pot tenir més de 5 locals d'aquest tipus, i llavors de degustació de cafeteria. Llavors, clar, hi havia molts, i bueno, pues, això, els hi han obert un expedient. No sé si els hi diuen, escolta, feu només reparació de bicis, però cafeteria no podeu, no sé com va la cosa, però els obert un expedient. No han tancat, però sí un expedient.
Bueno, ara hauran de fer una reunió ells dos per decidir si es queden amb les bicis, perquè amb el cafè no, potser amb les bicis soles no.
Però poden tenir una màquina d'aquestes de cafè de càpsula al costat, que van servint. Sí.
L'experiència canvia, per això també, com a consumidor.
Com li agrada el cafè en Ter Stegen, com li tira, eh?
Li encanta, sí. Li penja uns vídeos, sí. A més a la casa que té tan maca que té allà a la zona del Garraf, a una cafetera d'aquestes professionals que té la cuina, que t'ocupa, que a una cuina nostra t'ocupa tota la cuina, ja no hi caps, és la nevera i la cafetera, però la seva cuina cap la cafetera, és impressionant. A veure què fan ara, però és veritat que els veïns s'havien queixat perquè diuen que el tema de les bicis provoca la gentrificació, o sigui, provoca que vinguin, clar, que hi ha molt turista, llavors, clar, anaven allà, sobretot era la clientela era turista. Llavors, en aquesta zona de l'Eixample, que està molt castigada pel turisme i que està fent que molts veïns de tota la vida, doncs, amb el preu dels lloguers i el preu de que està al metre quadrat, doncs, hagin de marxar i venen molts turistes, doncs, què provocava això? I els veïns també s'havien queixat.
Saps que vaig veure Ter Stegen l'altre dia?
Ostres.
Però el vaig tenir a un pam, Víctor, i em va mirar. Li vaig dir hola i em va mirar.
Aquí li ha quedat bé el cabell, eh?
Per mi, em sap greu per si és body shaming, eh? Però per mi és massa. És a dir, el té massa tupit.
El té molt tupit. Passes de 0 a 100 molt ràpid.
Sembla un Ken.
Bueno, no sé, el té millor que qualsevol que tingui natural. O sigui, és una barbaritat.
Clar, però és que no sé si el vols tan clar, queda artificial. Com el Roger ho explicava, el cabell té com un graduat, saps? O sigui, comença amb primer amb poc cabell i cada cop en tens més. I ell, de sobte, passa del front
de 0 a 100.
A una mata de cabell.
Sí. Amb una línia recta perfecta. Clar. Sí, és tot.
Ei, però cadascú, si a ell li agrada, mira, nosaltres el seu aquí sempre.
Cadascú.
Això cadascú.
Escolta'm, Víctor, gràcies per aquest parell d'informacions, que penso que són interessants, i jo em quedo amb la de Ter Stegen i Marc Gasol, que pobre. No sé què faran amb les bicis i el cafè.
Sí. He d'admetre que no he entès de què parlàveu, però he estat molt bé.
No.
He sentit Ter Stegen i he dit tirarem per aquí, perquè de la resta no entès res, les bicis, el cafè... Dic, de què parla el Víctor ara?
Víctor, que vagi molt bé.
No he comprat el dècim, no l'he comprat al final.
Em sembla molt bé, Víctor, clar que sí.
Però espero que oblidis el número, perquè ara si toqués et faria una ràbia.
Sé que acaben 5, però no me'n recordo la resta, així que cap problema. I tampoc sé per quan era, o sigui que...
Imagina't, doncs ja està tot fet.
Víctor, cuida't molt, fins aviat.
Un petó i una abraçada als tres.
Igualment, guapo.
Adéu.
Passen 5 minuts a 2:15 del migdia. Quan truques amb Víctor no saps mai què passarà.
A mi m'encanta. Ja sabeu que tinc debilitat per en Víctor Navarro. És una cosa...
No hi ha més bons instastories en aquest país. És una cosa espectacular l'Instagram del Víctor Navarro. Sí. Jo us recomano que el seguiu. Perquè
és literatura.
És una newsletter. És que és apassionant. I l'altre dia va compartir una història de com va fer de Celestino amb dos col·legues seus, amb una noia que es veu que sempre havia estat com molt desitjada per tothom i de sobte ell ha aconseguit com mig emparellar-la i que ja els hi ha tancat una cita al Barbocata. Sí. Dic, Víctor, això és el que jo vull veure quan clico els teus Instastories.
Però seguiu-lo també a Twitter, a X, perquè allà fa unes barreges entre crònica social amb el temps que fa, que és una cosa al·lucinant.
Mai saps el que et dirà. Tan bon punt et pot anunciar que hi ha hagut un petit accident en una cantonada de Barcelona, com que demà plourà, com que el Ter Stegen marxa del Barça.
Només dades.
Mai havia sonat tant la sintonia de joc de cartes i no sabia que entrava una guitarra aquí al final. Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
A on pares? A veure.
Aviam, sóc al barri gòtic, però no us puc dir exactament on sóc perquè m'han prohibit, perquè és un tema secret. Estic al rodatge de joc de cartes, com heu dit, sí.
De la nova temporada, que clar, s'està gravant ja aquests dies. El desplegament tècnic és molt bèstia en aquests moments?
Doncs mira, no hi ha molta gent al carrer, diguem-ne, en el set de gravació, però ho hem preguntat i són 25 persones per rodar joc de cartes.
Aquest any una de les novetats, i ho comentàvem fa uns dies aquí, és que, clar, es gravarà en els restaurants la prova, però estarà obert al públic, no?
Sí, de fet hem vist gent entrant a dinar, per tant s'entén que el restaurant no està tancat i que hi haurà un altre cop clientela com ja va passar també la primera temporada. Això ho hem pogut parlar amb ells, directament.
Què t'han explicat? Amb qui has parlat?
Mira, he pogut parlar amb la Míriam Pina, que és la directora del programa, i amb el Marc Ribas, evidentment, presentador esplèndid, sobre com funciona el programa per dins, perquè al final nosaltres després anem l'endemà a vegades a veure el restaurant de joc de cartes i hi ha gent que està emprenyada. Llavors jo els he volgut preguntar d'on surt una mica aquest conflicte, si són ells que burxen o si és la gent que s'hi posa sola.
Al final el programa el fan les persones que hi participen. Llavors, si tu ets maco, ets bona persona, no vas a buscar el conflicte, doncs no passa res. Però jo t'asseguro que quan hi ha hagut conflicte és perquè s'ha buscat el conflicte de part de les persones que hi participaven. Al final nosaltres ho fem igual a tots els programes.
Doncs mira, diuen que ho fan igual en tots els programes, però vaja, jo crec que hi ha alguna trampeta, també.
I escolta'm, en aquests moments tu estàs veient asseguts tots els comensals, els concursants i en Marc Ribas tastant els plats?
Aviam, jo estic una mica rotllo espia, de veritat, fora del restaurant i, de fet, el pobre equip de joc de cartes no para de dir-nos que ens posem a la dreta, que ens posem a l'esquerra. Clar, a vegades sortim darrere del plano. Heu de pensar que és complicat. Però ara, mirant per la finestra, jo vaig veient tècnics que es passegen per la sala i em sembla que estan en aquell moment típic d'inspecció de la cuina i d'anar aixecant pedretes, com dirien el Marc Ribas i la Míriam Pina.
Clar, a mi m'agrada molt aquesta novetat que, bueno, que veurem aquesta nova temporada, perquè veurem la cuina en plena feina, amb tots els plats i comandes que entren.
És que si no era com molt, molt artificial, no? Perquè el més important de saber d'un restaurant és com funciona quan està en marxa de veritat, amb tots els comensals.
Exacte.
Què més t'han explicat, Laura?
Doncs precisament això, que hi ha moments en què sí que l'equip ha de punxar una mica més per poder trobar quins són els secrets.
Anem a mirar aviam què hi ha. I nosaltres, des de fa, em sembla, ja tres temporades, en diem aixecar pedretes. Anem a aixecar pedretes i aviam, saps com quan vas al sorral i aixeques una pedreta? Ai, que hi ha un cuc! O no. O dius, ai, que hi ha sortit una fulleta. Doncs anem aixecant pedretes. Doncs depèn del que hagi passat o jo hagi dit, o a mi, que se'm passen coses divertides pel cap, com per exemple el pastis i el Wenry. Doncs jo veig que dos concursants em recorden el pastis i el Wenry. Doncs ho dic, ella ho apunta i ella sap que llavors, quan el programa es munti, en un àpat en concret, jo vaig dir això i ho pot dir en muntatge, i tot aquest control de la narrativa que ella du fa que el programa sigui màgic. Si no, es perdria.
Bueno, interessant, tots els secrets que ens estan explicant.
Sí, això del pastís i buen rir, a mi m'ha descol·locat, no, home, uns mites de la música aquí.
Després, una altra cosa que els he preguntat és si els hi passa molt això que els hi va passar la temporada passada, que no sé si recordeu, però va ser una mica recochineo, que a cada programa se li colava un cuiner de mentida, diguem-ne, al restaurant, al Marc Ribas.
Colar, no ens en colen cap, perquè pensa que tots els processos de càsting i tota la feina que fa tot l'equip no s'acaba fins que no s'ha acabat el programa. És a dir, que nosaltres anem fent el programa amb ells, és el que ella et deia, el programa el fan ells. Tu pots preveure moltes coses, però és un reality show, per tant, ens trobarem allà la veritat. I quan algú s'asseu davant meu, no és que jo sigui superpoderós, és simplement sóc l'únic cuiner de tots 40 que fem el joc de cartes. Si hi ha algú que no és cuiner, jo el veuré.
I ho vam veure en algun capítol en aquesta última temporada que esclissava de seguida. I ho jugava llavors, amb Marc Ribas.
Però és que crec que és una cosa que ells també han jugat moltíssim, sí. Que és que ja els agrada que hi hagi algú que no sigui cuiner i deixar-lo en evidència. I això fa que la gent també, que l'espectador es crispi una mica, que hi facin llavors més comentaris i que la cosa doncs tingui més audiència.
Exacte, hi ha una química en aquest equip, nois, un cachondeo, ja et dic, jo he arribat aquí, s'estaven fotent cops de mal cul, Vull dir...
Què?
Sí, de fet ens han dit, bueno, hi ha algunes coses que si sortim de fons aviseu-nos, perquè ens controlarem, i jo, bueno, doncs nois, res, ja us deixem sols, ja marxem. De fet, els he volgut preguntar com funciona el programa per a dins, perquè ja es veu que estan tots molt compenetrats.
En el programa que estem gravant ara, ahir van passar coses i avui la restauradora, que ahir era l'anfitriona, ha vingut una miqueta esverada. Llavors, segurament ara serà una persona diferent a la restauradora que hem vist, per exemple, el primer dia. I això és el que ara amb el Marc li he d'explicar, tot això, i hem d'anar veient com ho plantegem. Sí.
Pensa que jo mai sé on anem, fins que no hi anem. No sabem mai exactament com anirà. I aquest punt és el que fa que el programa sigui màgic.
Clar, per en Marc és com tot una novetat, tota l'estona el van conduint, el posen a lloc i ell reacciona. Jo em pensava que, no ho sé,
que tot és màgic, si us fixeu per ell. De fet, hi ha un element clau en aquest duo, que és la Míriam i en Marc, que en Marc ens ha obligat a preguntar-li a la Míriam i a la Míriam a treure aquest element de la bossa, que és una llibreta.
Jo gravo sempre com una iaia que porta aquí el moneder perquè no li robin. Jo sempre vaig així, me l'emporto al lavabo a tot arreu. I en aquesta llibreta hi ha tots els meus apunts de totes les coses que passen en el programa.
Llibreta misteriosa. Ens encantaria accedir una mica a tots els secrets que veu la Míriam durant els rodatges, que després li ha d'anar dient en Marc en comptagotes perquè tot flueixi.
Escolta'm, Laura, quan s'estrena la nova temporada? És a dir, això que avui s'està rodant, quan ho veurem?
Això ho veurem a la tardor, però encara queda també el joc de cartes d'estiu, que ja deu estar gravat, perquè van doncs amb tota aquesta antelació per poder-ho treure al setembre o octubre. Clar, ara hi ha gent per aquí passant i preguntant, i això sortirà demà? Clar, home, no, nois, no. La tele no funciona així.
Que a vegades surt i ha tancat el restaurant, que això ens hi hem trobat alguna vegada,
sí,
que hi hem volgut anar i
ja
no existeix el local.
I per últim, doncs, els he demanat per aquesta novetat que comentàvem al principi, no?, de quin paper jugaran els clients i com canviarà això el format que coneixem.
A la primera temporada ja hi havíem tingut clients i ara s'ha tornat a agafar, no?
A recuperar això. És una manera també de veure els restaurants funcionant de manera real, que és el que ens agrada, això que et deia, no?, que li diem a la gent que siguin elles mateixes, doncs el restaurant també.
També una cuina funciona millor quan està funcionant, és a dir, a mi mateix, la meva cuina, quan tenim 80 persones al restaurant, és molt millor que 54, perquè res està funcionant del tot i tot va una mica més encallat i creiem que així podem lluir bastant més.
Com l'has vist, en Marc Ribas? El veus motivat, content, feliç?
Descansat. Confiadíssim. Sí? Per mi la paraula és seguretat. És a dir, tu parles amb ell i ell està aquí amb sabatilles com si estigués a casa seva ja. M'ha volgut fer la broma de que ja no sap quantes temporades porta. Diu, sí, és la segona, no, la tercera. I jo, home, no, ja en són 8, Marc. Ah, sí, vull dir que va una mica amb aquesta conya de confiança que fins i tot algú pot llegir com que va una mica sobrat. Però jo crec que simplement és que ella està molt segur del que estan fent i sap que funciona.
L'has notat que encara està un 10 de feliç, com quan li vaig preguntar a l'octubre, que em va dir que estava de l'1 al 10,
sí?
Un 10 de bé.
Màxim,
Que tot estava bé, a nivell professional, personal...
Molt enamorat.
Amor, sí. Amor a saco.
Doncs sí que deu estar un 10, perquè ja us dic, projecta aquesta brillantor, aquesta felicitat i aquesta seguretat en el projecte. Per tant, esperem que no li vagi res malament.
I no podem saber res del restaurant on estan. És que ara tinc tanta curiositat, ni saber quin menjar serveixen, si és més allò, una especialitat, tipus un japonès o cuina mediterrània.
Que sí que és un restaurant, pel nom, tampoc hi he menjat jo, però una mica exòtic. Ah. Vull dir, no seria el típic tradicional de cuina
fusió.
Catalana.
Cuina de fusió, sí. No? Allò que a vegades
fa patir. I després, si mireu el podcast en vídeo, podeu veure una mica on estic situada i jugar una mica al GeoGuessr. A veure si trobeu a quin carrer estic i podeu endevinar el restaurant.
Molt bé, doncs hem passat una estona per aquest rodatge de Joc de Cartes que s'està fent al barri del Born de Barcelona i esperar la tardor ara que surti. Falten moltes setmanes encara.
Bueno, és clar.
Mesos. Bueno, la tele funciona així.
Efectivament.
Laura Grau, records amb en Marc Ribas i a tot l'equip. I res, ens veiem aquí a
l'estudi. Menjareu allà o no, Laura?
Crec que no podrem perquè encara estan rodant, així que ens haurem de quedar amb les ganes. Ja quan hi anem després de que s'emeti el capítol, ja suposo que podrem dinar-hi.
Llavors ja anirem a fer la cata que fem habitualment. Fins ara, Laura, gràcies.
Fins ara.
Bé, 1:45 del migdia, ara farem una pausa i avui sí que repassarem la llista de convidats de la gala People in Red que es va fer a Barcelona aquest dilluns i que tu, Juliana, hi vas anar. Ahir al vespre vam publicar el reportatge sencer a YouTube.
Efectivament, va molt bé de visites.
Meravellós, eh? Em va agradar molt, em va enganxar molt, perquè la gent va ser molt simpàtica amb tu.
Ah, és que jo caic bé la gent, Roger.
Sí,
ja sé
Roger,
que pensant... això no t'ha de sorprendre, la Juliana, és maquíssima.
És que, doncs, em m'ha sorprès, perquè a vegades penso que hi ha gent que...
Hi ha gent que no
que
em suporta.
Que tanta energia no ens suporta, exacte.
Hi ha gent que no em suporta, això és així.
Exacte.
Però va coincidir que tota la gent que hi havia a la People in Red era bona gent aquí, que m'estima.
I que t'adoren.
Ara sentirem les converses, perquè molta química, eh? Química. Home. Amb gent que em pensava que no. Ara ho sentim.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa. EAE Business School patrocina aquest espai.
I es veu que estem entrant a una gala. Una gala que es va celebrar aquest dilluns a Barcelona, la gala People in Red, l'antiga gala contra la sida, no?, que es feia fa molts anys. I molt de vermell,
Molt de vermell?
L'any passat em van dir que ja no hi havia el dress code d'anar tothom de vermell, no? Que és per això que es deia People in Red, però sí que la majoria de gent ho segueix fent, també perquè si et conviden a una gala que es diu així ja, no? Sí. Vull dir que si People in Red, ja penses, home, ara seré jo la que no va in red. No.
Vas anar vermell,
però
tu?
És un color molt potent com perquè pensis, home, si sóc l'única que va de vermell, quina vergonya, no?
Clar.
Ja pot haver-hi aquest pensament.
Clar, però, per exemple, la Dulceida, que hi va anar, anava de color verd.
Sí.
Per mi això és molt pitjor, perquè jo crec que o vas de vermell o vas de blanc
o negre.
Però anar amb un verd, a més un verd, no sé com dir-te, un verd de paleta de colors de nens de primer de primària.
Verd lloro.
O sigui, un verd lloro de tota la vida, crides molt l'atenció quan tothom anava de colors molt relaxats o vermell.
Aquesta és la gala solidària que organitza cada any el doctor Bonaventura Clotet i que s'han recaptat 815.000 euros de moment i es poden seguir fent donacions a lluita.org que es destinaran a la investigació les infeccions. Va, llista de convidats.
Llista de convidats. La pregunta és qui no va anar-hi, Roger, perquè hi era tothom. Ja. A més, és una gala on sempre fitxa bastant la mateixa gent. És a dir, que la gent a qui li agrada en aquesta gala li agrada molt i va sempre. Per exemple, l'Helena García Melero no s'ho perd mai.
Guapíssima.
I això que ella no acostuma a fitxar gaire a esdeveniments. No la veiem mai.
Se la veu poc, és veritat. No?
Discrepo una mica, eh? Sí? Coses que són importants aquí a Catalunya, ella fitxa sempre.
Tria bé.
I va molt al teatre. Molt al teatre.
Ah. Sí, però vull dir, com a personatge públic de fer una catifa vermella.
Que no et dic que s'hi allargui tota la nit, eh? I que ella es quedi fins a 6 de la matinada a les festes, però que fitxa, sí.
Jo me l'he trobat poc, però la People in Red ja es nota que li agrada molt perquè hi va sempre. Hi havia també el Jordi Cubino, que se'n va escapar i no li vaig preguntar, no vaig poder preguntar res. Et diré que va haver un moment de caos a la catifa vermella on se'n va escapar bastanta gent. Mira,
vas despistar, no?
No, és que em despistés, és que va passar molta gent que volia de cop i llavors se t'escapen, se't perden. Després també hi havia Univers Dulceida, que sempre fitxa, sense l'Alba, perquè l'Alba ja està gravant Pekín Express, amb el seu amic Luke Loren, que també és un clàssic en aquesta gala i en totes les que es fan a Barcelona. La veritat és que ell sempre hi va. Hi havia la família Clotet, evidentment, Natàlia Sánchez, Marc Clotet, l'Aina Clotet també per allà, el Bonaventura amb aquell cabell que té. Obsessió amb
el aquests
cabells.
El segueix tenint impecable, perquè fa un any ja ho comentaves que estaves impressionada.
Sí, l'Andra Buenafuente, la Llum Barrera, les germanes Magrinyan, molta gent. Llavors, el fet que sigui benèfica fa que aquesta gala sigui molt especial, però també ho fa que sigui a Barcelona, a més, des del MNAC, que es veuen aquelles vistes espectaculars en el moment que cau el sol.
Clar.
O sigui, és que el vídeo jo crec que t'ha agradat perquè és que és impossible no sortir.
Hi ha una llum meravellosa.
Hi ha una llum...
Aquell taronja, aquella cosa.
Impressionant. És una gala que està molt ben feta i aquí a Barcelona, per desgràcia, no en tenim gaires, llavors la gent no se la vol perdre.
Però que la Marta deia ahir, això hauria de ser la nostra Met Gala.
Sí. Perquè la Met Gala també és un sopar solidari, vull dir que és una gala benèfica, llavors per què no ho fem així? I també vaig suggerir que es podria televisar i que els espectadors paguem una quota que també vagi destinada a lluitar contra les malalties infeccioses.
Mira, donant idees gratuïtament, em sembla molt bé. Jo crec que haurien de renovar també la gent que hi conviden. O sigui, jo vaig trobar a faltar perfils, potser,
relleu
que comencen a despuntar com pot ser una Julieta, que jo me l'esperava allà i de sobte no hi era. No sé si és que no la van convidar o que senzillament no hi va anar. Però sí que crec que en aquesta mena de gales de vegades ja tens la teva llista de convidats i quasi que ni la renoves, saps? I van passant els dies i ja està. L'Aina Clotet, actriu i la filla del doctor Clotet, ens va explicar per què creu que aquesta gala és tan rellevant i agrada tant a tothom.
Està fet amb molt d'amor, però sobretot crec que hi ha un projecte darrere molt sòlid, no? Vull dir, un grup d'investigació. No està bé que ho digui jo, perquè la dirigeix el meu pare, però he vist tot el que ha treballat tota la seva vida i l'equip que té, sobretot, perquè al final té un equip increïble i la posició que tenen a nivell internacional, i crec que s'han de fer aquestes gales, no? Que potser a ulls exteriors són com, uau, però per què cal fer tot aquest parap, no? Però en el fons ajuda que la gent col·labori, faci donacions, entenguem que la ciència requereix molts recursos i que gràcies a tenir-los doncs es poden fer coses molt poderoses que estan fent, no?
A més noms de gent que va anar a la gala. Marc Bartra, amb el Ter Stegen, com hem comentat. També món de la política, com l'Artur Mas, el Xavier Trias, perfils així més d'economia, com l'Enrique Tomàs.
Però Bartra amb Goicochea, no?
Bartra amb Goicochea. Efectivament, la Goicochea em va saludar així amb la maneta, però no em va voler dir ni mu.
Els vas veure bé? Anaven parlaven amb altra gent? Estaven més apretats de la resta?
No, parlaven amb altra gent. El que passa és que jo aquests dos no els he vist mai especialment bé, tampoc. O sigui, mai he vist una química brutal, mai he vist com guas, no? Nota que estan enamoradíssims.
Queda'm bé la foto i ja està, per tu.
Sí, sí. No, tu notes que hi ha una química salvatge entre ells?
Sí, jo no puc
ser molt difícils. Que no els he vist mai.
Bueno, no ho sé. Ei, cadascú. Després també hi havia la Paula Gono, per exemple, que tampoc no va parlar amb nosaltres. Llavors, els convidats van sopar un menú del Nando Jovany, que es veu que és així cada any, i que es veu que va ser escàs. Oh. I que si en volies més, havies de pagar, Roger, perquè al final això és una gala benèfica i s'han de treure diners d'algun cantó, també.
Dones així t'agafen tot el braç, llavors sí. Hi ha gent que devora.
Mira, vols saber què van menjar una miqueta?
Sí, clar. Vinga.
Van fer uns aperitius, que eren perles de gazpacho, les millors olives del món, així mateix t'ho presenten, air baguette cruixent amb picanya i pols de macadàmia, cirera mimètica de foie, ceviche de corball i blat de moro, mini albergini amb miso, croqueta melosa amb calçots, brioix de tartar de tomàquet. Devia ser poquet, perquè si van quedar escassos, aquí hi ha molt de bueno, contingut.
Però és un aperitiu, deu ser molt minúscul.
Clar, en versió com canapé, no? Llavors, a la taula, crec que podies escollir entre el caneló de carbassó i marisc amb contrastos de verduretes,
bé,
o el filet de vedella amb salsa cafè de París i patates soufflé.
Oh.
Jo faré el caneló.
Jo també, sisplau.
Després de postres, cheesecake de jets, i llavors hi havia, no, tot el món ja de cafès i infusions, mini postres de maduixa amb nata, mini selva de negre de xocolata, vins... i el còctel People in Red del cocteler Manel Bahí.
Home, Déu-n'hi-do, llarga la llista.
Home, sí. No, sí. Una meravella. Després també van fer una tòmbola, on pagaves 50 euros i et podia tocar des d'un pernil de l'Enrique Tomàs o un vestit d'una dissenyadora emergent o el que fos, per posar alguns exemples. I va haver-hi actuacions d'Stay Homes i Rosalén. La gala la presentaven l'Andreu Buenafuente i la Llum Barrera.
Home, a mi m'agrada molt que em convidin, és com una mena d'honor, no sé si mai estàs a l'alçada. Crec que tenim un equip d'investigadors brutals amb el Clotet al capdavant. I és d'aquelles coses que quan aixeca el braç el Clotet ens hem d'apuntar.
Jo és la primera vegada que vinc, la primera vegada que em conviden i a sobre per participar i estar...
Per mi, però, el nom més especial de la nit entre els convidats va ser el de la Dulceida, que com a bona estrella va fer un canutasso, és a dir, tots els mitjans allà agrupats
al mateix
punt,
moment.
Però ja veureu que a mi em saluda amb molta afesubitat, eh? Així responia si tenia llesta l'habitació de la nena.
No, i a part tinc que fer dos, la de Barcelona i la de Madrid, perquè volem començar tota l'etapa aquí, després ja seguir a Madrid, i estic com una mica liosa de què necessitem, que no, coses dobles, coses no, tampoc vull tindre masses coses. Moltes gràcies.
Gràcies.
Que guapa, hola. Em va encantar el teu vídeo de quan et vas quedar embarassada, anava a dir, quan em vaig quedar.
Bueno,
i tu no.
Vaig reaccionar no. Més que algunes amigues teves, segur.
Sí.
És que per mi, jo sóc tieta, eh, d'aquesta nena.
Això és molt maco, eh?
Adéu, bonica.
Sou amiguíssimes, sou amiguíssimes.
Va ser només un moment, però tan bon punt em va veure allà entre tots els periodistes que l'assetjaven, va haver-me de saludar. També hi havia el seu amic íntim, com hem dit, el Luke Loren, amb qui sí que vaig poder estar parlant més tranquil·lament, i vaig intentar que em donés alguna pista sobre com es dirà aquesta nena que tindran la Dulceida i l'Alba.
Sí, és que además sobre Aida habláis mucho últimamente, entonces claro, yo lo veo.
A veure, nosaltres estem entre Àlex i Anna. Es dirà així, la bebé?
No te lo puedo decir.
Però ja ho saps. Ah!
No, es que yo de hecho, yo le digo cómo quiere que se llame y ella me dice, ah, María, eso me toca a mí. Digo, ya lo sé. Digo, pero yo te digo cuál es el que me gusta más a mí.
¿Y quién te agrada más?
Es que no te puedo decir, es que no lo ha dicho, ¿verdad? Oye, casi me lo sacas. Cualquiera de los dos nombres es precioso, tengo que decir.
Bueno, no m'ho va acabar dient i gairebé que ho prefereixo perquè em sabia greu també per la Dulceida, sí, que ara nosaltres ens quedéssim l'exclusiva. I ens va dir que és molt seguidor, el Luke Loren.
Los veo muy frescos, muy al día con todo. No, te lo digo en serio. Y además es que, no sé, como os he dado la cara alguna vez, ya el algoritmo interpreta que me interesa, y es verdad. Y digo, mira esta sentada que veo.
Doncs que bé, una abraçada aquí en Luke Loren, que sempre ha estat molt simpàtic amb nosaltres.
I li va dir que li encantava que fóssim tan crítics.
Molt bé. Doncs que sempre hi ha aspecte. Ja està bé tenir algun amic i no només enemics.
Home, i tant.
Per cert, sí. Roger, aquest vespre tens plans?
Sí que en tinc.
On
sí.
Vas? M'ha dit que aniràs amb la Neus Rossell, eh?
Presento llibre de la Neus Rossell a la muntanya de llibres de Vic a 6:45.
Tres mesos de vacances.
Boníssim llibre sobre el fet de ser mestre, eh?
Doncs vinga, tothom a fitxar.
Home, amb lo maca que és la Neus Rossell, el Roger també, però menys. Però és que lo de la Neus és espectacular.
Fins demà a la 1:00.